Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat anuncia la creació d'un grup de treball per plantar cara als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, Jordi Fortià.
El grup està integrat per experts, serà presidit per Salvador Illa i adscrit al Departament d'Economia, que podrà prendre mesures correctives.
No podem tenir en aquests moments ni tan sols una aproximació de les actuacions i, per tant, dels recursos econòmics que hi haurem de vincular o destinar. En fi, ens hem trobat en aquest any i mig amb diferents crisis de diferent caire, no? Climàtiques, internacionals, que han tingut impacte en el nostre dia a dia, i sempre doncs, hem acabat trobant els recursos econòmics necessaris o els instruments a través de l'Institut Català de Finances o a través de recursos propis per fer-hi front.
Les borses europees tanquen amb importants guanys després de la caiguda del preu del petroli a $90 al barril Brent.
Tot i la millora, l'escalada de preus dels carburants en els darrers dies ha afectat el sector primari català. El sector pesquer admet que si els preus continuen a l'alça, hauran de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca.
21 Ebre, Cinta Bonet.
El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, explica que una embarcació mitjana d'arrossegament ja gasta en combustible més de 1.000 euros addicionals setmanalment.
Una embarcació d'arrossegament mitjana, que són els que tenen més consum de gasoil, poden arribar a gastar entre 1.000 i 1.500 euros més setmanalment. Aquesta quantitat se redueix directament dels guanys de les embarcacions, que són salaris a la part.
USTEC, la CGT i la Intersindical engeguen una consulta perquè els docents diguin si avalen o no l'acord d'ahir amb Educació.
L'escola concertada rebrà 390 milions d'euros d'aquí al 2030. El pacte amb les patronals dona continuïtat al pla integral per millorar el sistema educatiu, ho ha anunciat el president Salvador Illa.
Es tracta d'un acord integral per millorar el sistema educatiu català de manera integral en tots els aspectes que ens permetran millorar la feina dels docents i l'aprenentatge dels alumnes. Per tant, també havien d'estar presents com a part activa els centres educatius d'iniciativa social amb una importància en nombre d'alumnes, en tradició, en l'educació del país molt, molt rellevant.
En cultura, la Tarragona Film Office tanca l'any 2025 amb més de 80 produccions i 140 dies de rodatge a la ciutat.
Unes xifres que consoliden Tarragona com a pol d'atracció per a la indústria cinematogràfica.
Tarragona Ràdio, Sergi Ibáñez.
Montse Adán, consellera de Turisme a l'Ajuntament i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, ha destacat que amb gravacions d'aquest nivell Tarragona es consolida com una de les destinacions preferides.
Tot una sèrie de gravacions que doncs, confirmen que Tarragona és un dels principals llocs que realment s'interessen doncs, per poder fer doncs, aquesta promoció.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça comença les eliminatòries de la Champions a Anglaterra.
Els blaugrana juguen a Newcastle a partir de les 9 de la nit de l'anada dels vuitens de final de la competició. Els culers no volen cap ensurt, com el que va passar al Metropolitano, i buscaran un bon resultat per intentar segellar el pas als quarts de la setmana que ve al Camp Nou. Tot plegat el dia que el club blaugrana rebia aquest migdia la llicència UC de reobertura del Gol Nord del Camp Nou, que diumenge, el dia de les eleccions i el partit contra el Sevilla, ja podrà disposar de més de 60.000 seients.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada ha fet més tranquil·litat aquest dimarts i, de fet, hi ha hagut encara algun xafaguet, però d'una forma molt local. S'han anat presentant en alguns racons de la Conca de Barberà, del Baix Camp, del Priorat. Per altra banda, al llarg del migdia plovia una mica al voltant de les Gavarres i aquesta tarda algun ruixadet s'ha arribat a produir al Prepirineu, d'una forma ja molt local. El que podem dir de les immediates hores és que aquestes pluges marxen en gran mesura, però atenció perquè es tornaran a formar moltes boires. Demà al matí despertarem amb molt mala visibilitat a gran part de l'Ebre, de les comarques de Ponent, la Catalunya Central, les fondalades de Girona, el prelitoral barceloní. Per tant, despertarem amb aquesta boira ben enganxada a terra, amb alguns núvols prims al Pirineu i un ambient fred. Demà a la tarda, temps que quedarà més ennuvolat, fins i tot al Pirineu amb alguna pluja esporàdica, neu cap als 1.500 metres, però en general la tarda serà una mica més agradable fins i tot que la d'avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant d'un accident que s'ha produït fa pocs minuts a la C16, Balsareny. en sentit Barcelona, un vehicle ha topat contra la tanca de seguretat, no hi ha ferits de gravetat, però sí que la via està totalment tallada. Pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació va millorant, però encara és a dir, per exemple, que hi ha aturades a la zona de la P7, on hi ha 5 quilòmetres en sentit Girona. També, en aquest cas, per exemple, la P7, que també havia presentat problemes a Parets, s'ha normalitzat, però al seu lateral, la B30, Batilla, en sentit Girona, encara registren un parell de quilòmetres. Els accessos nord, tot just també mencionar només la C33, on per accedir al mateix nus de la Trinitat i la Meridiana hi ha un quilòmetre, rondes que tendeixen a normalitzar-se, però amb la ronda litoral encara amb força mobilitat, i un quilòmetre i mig d'aturades a la 2 a Cornellà en sentit Lleida. De moment això és tot. Molt bona tarda, Lali.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat fa un pas per plantar cara als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà amb la creació d'un grup de treball integrat per experts i adscrit al Departament d'Economia que podrà prendre mesures correctives.
Tot plegat en un context de preus a l'alça, especialment pel que fa als combustibles i l'energia. Des d'associacions com Facua i Locu alerten precisament de moviments especulatius de benzineres que estarien aprofitant el context de guerra per inflar els preus. Per això demanen al govern espanyol que limiti el preu dels carburants per evitar increments dels marges injustificats.
I tot plegat, mentre la guerra també té conseqüències sobre la borsa. De seguida ho veurem. De moment, però, el grup de treball que ha anunciat avui el govern català estarà presidit per Salvador Illa, tot i que per ara no té cap partida pressupostària assignada. Mont Carvajal.
El grup de treball és fruit d'un compromís del president Salvador Illa quan es va reunir amb el Consell de Diàleg Social format per sindicats i patronal aquest cap de setmana. El nou òrgan estudiarà tant mesures preventives com de resposta a efectes negatius del conflicte, però de moment no té cap partida assignada, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
No podem tenir en aquests moments ni tan sols una aproximació de les actuacions i, per tant, dels recursos econòmics que hi haurem de vincular o destinar. En fi, ens hem trobat en aquest any i mig amb diferents crisis de diferent caire, no? Climàtiques, internacionals que han tingut impacte en el nostre dia a dia. Sempre hem actuat de la mateixa manera, diagnosticar, dimensionar quines polítiques poden ser útils de curt o de mig termini, avaluar-les econòmicament i sempre doncs, hem acabat trobant els recursos econòmics necessaris o els instruments a través de l'Institut Català de Finances o a través de recursos propis per fer-hi front.
I participaran les conselleries de Presidència, Territori, Empresa i Treball, Agricultura i Acció Exterior i especialistes de diverses matèries que tindran veu però no vot.
I Òscar Riur, secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, alerta que s'ha de vetllar perquè no siguin els treballadors els qui surtin més mal parats de l'escalada de preus.
Ho ha dit en referència a la creació d'aquest grup de treball i en declaracions a la xarxa.
El que està clar és que aquest augment de la benzina assalta la resta de productes. L'augment del petroli doncs és un component bàsic, per exemple, dels plàstics, és un component bàsic de molts productes. Els nostres pagesos doncs, utilitzen el gasoil i, per tant, això es pot veure influït directament amb la cistella de la compra. No podem pagar aquesta situació a la classe treballadora del nostre país.
I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 25 per explicar la posició del govern espanyol sobre el conflicte a l'Orient Mitjà.
Una compareixença a petició pròpia en què també donarà detalls sobre el nou escut social que prepara l'executiu. De moment, avui el Consell de Ministres ha aprovat enviar ajut humanitari al Líban.
Carina Bellbé.
Sí, es tracta d'un paquet inicial de 2,4 milions d'euros que s'ampliarà fins als 9 milions per donar aliments i medicaments a la població desplaçada pel conflicte al Líban. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha insistit a llançar un missatge de tranquil·litat sense desgranar, però cap novetat per ara sobre el pla de resposta integral que prepara el govern espanyol davant l'escalada de preus pel conflicte del Pròxim Orient.
Totes les mesures estan encima de la mesa. És moment d'analitzar i de dar una resposta adequada i, sobretot, eficaç. como lo hemos hecho en otras ocasiones, que no solamente se ha dado una respuesta eficaz en cuanto a la protección, sino que en cuanto que hemos estado mucho mejor preparados para recuperarnos de una manera notable de situaciones adversas.
De fet, la ministra ha explicat que aquesta setmana el govern es reunirà amb tots els grups parlamentaris, també amb Vox i també amb els agents socials, per buscar mesures eficaces per instaurar aquest pla de xoc amb mesures, diu, conjunturals, però també estructurals.
I és que el vessant econòmic pot ser la clau per posar fi al conflicte. Les borses mundials han recuperat avui els números verds, mentre que el preu del petroli consolida la baixada de les últimes hores. Tot això després que Donald Trump assegurés que la guerra a l'Orient Mitjà s'acabarà molt aviat.
Unes paraules que han servit per acabar amb l'escalada del preu del barril de Brent, el de referència als mercats, que es manté a l'entorn dels 90 dòlars després de superar ahir el 100. Igualment, les borses europees han tancat en guanys i a l'entorn del 3%. També els parquets asiàtics han recuperat els números verds amb guanys d'entre el 3 i el 5%.
I tot això ja es fa sentir al carrer. La pràctica totalitat de benzineres han apujat els preus per omplir el dipòsit. Les estacions de servei que mantenien els preus de la setmana passada ja han incrementat les tarifes per litre perquè, també diuen, han comprat més car a les petrolieres.
Una situació que se suma a la que denuncia Facua i Locu, que, com dèiem abans, alerten de moviments especulatius d'algunes benzineres que estarien aprofitant el context de guerra per inflar els preus. Des de les associacions de consumidors demanen al govern espanyol que limiti el preu dels carburants per evitar increments dels marges injustificats.
Anna Ruiz.
És el cas de l'estació ubicada a la carretera de Collblanc a l'Hospitalet. Els propietaris van mantenir preus la setmana passada, tot coincidint amb l'inici de la guerra, perquè estaven venent carburant que ells havien comprat amb anterioritat i no hi havia raó per pujar i molt menys per especular. Però amb l'inici de la segona setmana de guerra, l'estació ha comprat a les petrolieres més car i ja han adaptat les tarifes a l'alça. El litre de dièsel ha augmentat 40 cèntims de mitjana, el de gasolina uns 30. Aquest matí han vist pocs turismes. La setmana passada sí es van formar cues per omplir el dipòsit, ens ha explicat la responsable de la benzinera. Els propietaris es van avançar d'aquesta manera als increments de preus i els principals clients aquest matí han estat els motoristes.
Entre benzines i zona verda, pues millor moto, sempre.
El litre per gasolina frega ja els 2 euros.
I on també s'ha deixat sentir molt aquest augment dels carburants és en el sector primari català. L'augment del preu del gasoil ha disparat els costos en les flotes d'arrossegament. El sector admet que si els preus continuen a l'alça, hauran de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca. Canal 21, Cinta Bonet.
El món pesquer no s'escapa de l'impacte de l'increment del preu del gasoil. Des de l'inici del conflicte iranià, el gasoil ha augmentat més d'un 50%. El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, explica que una embarcació mitjana d'arrossegament ja gasta en combustible més de 1.000 euros addicionals setmanalment. Escoltem Joan Balaguer.
Significa en números que una embarcació d'arrossegament mitjana, que són els que tenen més consum de gasoil, puguen arribar a gastar entre 1.000 i 1.500 euros més setmanalment. Aquesta quantitat se redueix directament dels guanys de les embarcacions, que són salaris a la part.
Balaguer admet que si els preus continuen a l'alça, el sector haurà de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca.
Compaginar el tema de la manca de jornades que tenim per arribar al mínim de jornades que volem nosaltres i planificar una mica l'activitat pesquera, sortint menys dies, així tens aquest dia menys de consum i esperant que els preus els altres 4 dies compensin una mica aquesta pèrdua de guanys.
Pel que fa al preu del peix, Balaguer explica que aquest ve marcat per subhasta pública i no s'aplica l'increment de costos.
I tot plegat en sè dia de guerra a l'Orient Mitjà, en una jornada en la que el Pentàgon ha avisat del dia més intens de bombardejos, mentre Donald Trump diu que la guerra acabarà aviat i l'Iran li respon que són ells qui decidiran quan acaba.
Mentrestant, a Europa, xoc entre les institucions europees. Avui el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat el multilateralisme per evitar una fragmentació mundial més gran i ha afegit que la Unió Europea ha de garantir el respecte pel dret internacional, unes paraules totalment contràries a les que ahir va defensar la presidenta de la Unió, Ursula von der Leyen, que va manifestar que Europa ja no pot dependre del sistema basat en regles com l'única manera de defensar els seus interessos contra les amenaces, ni pot ser la guardiana de l'ordre del vell món, un món que, segons va assegurar, ja ha desaparegut i no tornarà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Impuls del govern a la construcció del futur eix transversal ferroviari de Catalunya que haurà de connectar Girona amb Lleida, passant per Osona i pel Bages i sense entrar a Barcelona. L'executiu ha encarregat l'actualització dels estudis previs per determinar com es podrà fer aquesta infraestructura que tindrà un recorregut de més de 300 quilòmetres. Jordi Casino.
Uns treballs que han de permetre redactar els projectes per poder començar després les obres d'una línia que seria de tràfic mix de trens de mercaderies i de viatgers en alta velocitat i que unirà en uns 313 quilòmetres de recorregut a Lleida amb Girona passant per Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa i Vic. Tot plegat amb l'objectiu d'ajudar a descongestionar el corredor mediterrani quan aquest es posi en marxa i de potenciar i facilitar el creixement del gran potencial del país que pel govern es troba a les comarques de Ponent i del centre. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
És absolutament fonamental en l'àmbit de generar un nou corredor ferroviari central a Catalunya. De fet, el que vol és replicar el que va significar l'eix transversal a Catalunya en el seu moment en l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, i establir una nova ruta de transport de mercaderies, també de passatgers.
L'estudi el farà Ifercat, que és l'òrgan públic de la Generalitat encarregat de construir i administrar les infraestructures ferroviàries de Catalunya, i segons les previsions del govern, les obres podrien començar d'aquí uns 4 anys aproximadament.
I a tot això, Sílvia Paneque assegura que el govern planteja allargar la gratuïtat de Rodalies, que s'acaba en principi aquest proper diumenge, perquè el sistema encara no estarà plenament garantit.
La consellera diu que la mesura es concretarà en els pròxims dies i que l'executiu ja està dialogant tant amb el Ministeri com amb Renfe.
El govern també destinarà prop de 400 milions d'euros per millorar el finançament de l'escola concertada. Ho ha anunciat aquest matí amb la signatura d'un acord amb les patronals educatives que han encapçalat el president Salvador Illa.
El pacte dona continuïtat al pla integral que per millorar el sistema educatiu, tancat ahir amb els sindicats UGT i Comissions Obreres.
Esther Minguell.
L'acord preveu una injecció de 193 milions d'euros en els propers 5 anys per les despeses de funcionament dels centres concertats. El govern invertirà 156 milions per reforçar les plantilles de docents i 42 per les motxilles per l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques. Seran 391 milions d'euros per als 700 centres educatius concertats que escolaritzen 345.000 alumnes. Durant la signatura de l'acord, Salvador Illa ha reconegut la tasca de l'escola concertada.
Es tracta d'un acord integral per millorar el sistema educatiu català de manera integral en tots els aspectes que ens permetran millorar la feina dels docents i l'aprenentatge dels alumnes. Per tant, també havíem d'estar presents com a part activa i havien d'estar presents com a part activa els centres educatius d'iniciativa social amb una importància en nombre d'alumnes, en tradició, en l'educació del país molt, molt rellevant.
Ell ha defensat que el govern català atén les necessitats del sistema educatiu i està convençut que a final de curs ja es veuran els primers resultats positius.
Doncs precisament els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical han engegat una consulta perquè els docents diguin si avalen o no l'acord d'ahir amb Educació.
Si el col·lectiu el rebutja, USTEC adverteix que les mobilitzacions de la setmana vinent poden arribar a paralitzar el país.
I encara en l'àmbit educatiu, l'escola Emili Vallès d'Igualada tanca les portes des d'aquest dimarts pels problemes estructurals de l'edifici. Així ho han acordat avui l'Ajuntament d'Igualada i el Departament d'Educació i FP.
El consistori ha explicat que després de fer seguiment d'alguns símptomes de deteriorament durant els darrers mesos, els serveis tècnics municipals han recomanat el tancament prioritzant la seguretat de l'alumnat i el personal. Marta García és l'arquitecta municipal.
El problema que hem observat és el deteriorament general del forjat. No és un problema de defectes de material ni defectes constructius, és un problema de deteriorament que posa en una situació compromesa l'estabilitat de tota aquesta plataforma horitzontal en el seu conjunt. És la suma de moltes coses, però no és ni cap patologia externa, no és un efecte extern de pluja, d'aigua, està relacionat amb el sistema constructiu i amb el deteriorament del material.
L'activitat docent es reprendrà dijous de la Teneria, que ha estat homologat pel Departament d'Educació i FP. El trasllat afecta uns 220 alumnes i una vintena de docents. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que aquest trasllat provisional s'allargarà fins a la tardor, sense una data encara definida, en espera del projecte d'obres que es contractarà immediatament i que es portarà al pròxim ple municipal l'aprovació d'una modificació de crèdit que pot superar els 300.000 euros per les obres.
L'Ajuntament de Barcelona fa un pas ferm per adoptar la intel·ligència artificial sense renunciar a valors com l'ètica, la democràcia o la sostenibilitat. Avui s'ha presentat l'estratègia d'implementació de la IA a la ciutat. Suposarà una inversió de més de 9 milions d'euros amb l'objectiu de millorar, per exemple, la gestió de la mobilitat o la distribució dels ajuts. David Navarro.
Amb l'objectiu de continuar sent una ciutat tecnològicament capdavantera, l'Ajuntament de Barcelona té clar que no pot deixar passar el tren de la intel·ligència artificial, però no ho vol fer a qualsevol preu. Per això ha posat en marxa l'estratègia per a l'adopció ètica, democràtica i sostenible de la IA, amb una inversió prevista de més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu de desplegar-la en 3 anys. 6 eixos, 21 objectius i 37 accions per aconseguir, com ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, la transformació digital de la ciutat.
És tan rellevant el debat ètic, democràtic, sostenible sobre l'ús de la intel·ligència artificial, tan important com s'adopta des del punt de vista més tecnològic i de processos i de procediments la intel·ligència artificial a la gestió.
A hores d'ara, l'Ajuntament ha començat a adaptar la intel·ligència artificial en plans pilot que ràpidament s'aniran estenent per l'administració. Així, en els propers mesos s'implementarà un chatbot per ajudar els ciutadans a entendre la legislació en matèria d'habitatge. També es pensa que la IA podrà fer arribar més suport social a més d'un terç de la població que podria rebre ajuts però no ho sap, o millorar la mobilitat de la ciutat.
Doncs encara a Barcelona, treballadores i treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament estan en vaga contra la sobrecàrrega i el nou conveni.
Asseguren que el nou conveni de l'Ajuntament els retalla drets i que els serveis estan al límit. Aquest dimarts s'han manifestat davant l'Institut Municipal de Serveis Socials i han tallat el trànsit al carrer València per rebutjar el nou conveni col·lectiu municipal aprovat el 30 de gener passat. Temporalment han ocupat la seu municipal com a protesta. El personal de serveis socials se sent discriminat ja que el nou conveni rebaixa la jornada laboral a les 35 hores, però no s'aplica a tot el personal. Israel Orenya és treballador social i delegat de CGT.
No només no hem aconseguit cap millora, sinó que hem perdut drets que teníem, com mesures de conciliació, dies de descans, mesures de flexibilitat, tot això ens ho han retallat.
Expliquen que el conveni ha estat signat pels sindicats que tenen majoria a l'Ajuntament, però no en l'àmbit de l'Institut Municipal de Servei Social, on, a més, asseguren que el gruix de professionals són dones i que es precaritza la seva feina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana judicial, els principals acusats de la peça 21 del cas Mercuri reconeixen que hi va haver irregularitats.
El president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos ha admès irregularitats amb una factura corresponent a les obres que es van fer l'any 2009 al concessionari de vehicles Sitges Motor. Així ho ha reconegut aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, juntament amb dos dels acusats més a la peça 21 del cas Mercuri. Els altres dos són el propietari de la nau i l'assessor de comptabilitat, que la seva declaració ha admès que van elaborar una factura falsa per justificar les obres fetes a través d'un autònom per evitar un recàrrec de l'increment de l'IAE. Reconeixent els fets, aquests dos últims imputats aspiren a una rebaixa de les penes plantejades per la Fiscalia. De fet, tots dos han arribat a un acord previ en la primera sessió del judici celebrada aquest dimarts.
I en cultura, la Tarragona Film Office tanca l'any 2025 amb més de 80 produccions i 140 dies de rodatge a la ciutat, unes xifres que consoliden Tarragona com a pol d'atracció per la indústria cinematogràfica. Tarragona Ràdio, Sergi Ibáñez.
La Tarragona Film Office és el servei municipal d'atenció als rodatges que serveix com a intermediari a l'hora de sol·licitar i preparar les sessions de gravació a la ciutat. L'any 2025 aquest espai ha guanyat importància, ja que ha servit d'interlocutor per a produccions de gran renom. És el cas de les poderoses plataformes Netflix i Prime Vídeo, que el passat any van escollir Tarragona per ser escenari d'alguns dels seus productes audiovisuals. Montse Adam, consellera de Turisme a l'Ajuntament i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, ha destacat que amb gravacions d'aquest nivell, Tarragona es consolida com una de les destinacions preferides.
Tot una sèrie de gravacions que doncs, confirmen que Tarragona és un dels principals llocs que realment s'interessen doncs, per poder fer doncs, aquesta promoció.
Alguns dels productes que s'han filmat a la ciutat són les sèries 33 dies, Blade Runner i Nero, o el llargmetratge Viaje al País de los Blancos, a més d'altres tipus de rodatges com ara anunciacions fotogràfiques.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça té cita avui amb la Champions de St. James Park. El conjunt blaugrana afronta avui el partit d'anada dels vuitens de final de la màxima competició continental al camp del Newcastle a partir de les 9 de la nit. Els de Hansi Flick hi arriben amb la moral pels núvols després del triomf a Bilbao i amb l'objectiu de treure un bon resultat per intentar segellar el pas als quarts de final la setmana que ve al Camp Nou. Escoltem el porter Joan García.
Tenim clar que ells
doncs a casa seva voldran treure el millor resultat possible, però bueno, nosaltres crec que hem de tenir clar el que hem de fer, intentar igualar també en el ritme que ells voldran portar en el partit, en pilota sobretot, no? que ells no estiguin còmodes, i també doncs, bueno, aprenent com bé dius de l'eliminatòria Copa del Rei, que crec que el resultat d'anada doncs, ens va condicionar molt l'eliminatòria.
El Barça rep al mes el permís de l'Ajuntament per ampliar l'aforament del Camp Nou a 62.657 espectadors. El Badalona Women avui ha presentat la nova societat anglesa Mercury 13, que compra la majoria de les seves accions. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
La societat Mercury 13, dedicada al món del futbol femení, s'ha convertit en el nou propietari del Badalona Women. Mercury 13 ja té dos clubs europeus més, el Como d'Itàlia i el Bristol d'Anglaterra. Arriba el Badalona Women acompanyat de nous patrocinadors com la plataforma de Ticketing Fever i també la marca esportiva Nike. Un dels fundadors de Mercury 13, Mario Malavé, ha presentat aquesta nova etapa en la qual ha deixat clar que a curt termini no hi haurà gaires canvis, però que els objectius principals són que l'entitat badalonina es pugui consolidar a Badalona i també començar a posar les bases perquè sigui un club més professional i capaç d'anar evolucionant. Escoltem Mario Malavé.
Más que una compra lo describiría como una inversión. Estamos llegando realmente a invertir en el futuro e intentar destapar el potencial que creemos fielmente tiene este club, y nuestro reto más importante y el objetivo más importante es que este club se convierta en algo querido y valorado por la comunidad.
El que també ha quedat molt clar és que Josep Bellés continuarà exercint com a president del club i que Ferran Cabello seguirà sent el director esportiu. Escoltem a Josep Bellés, que ha deixat molt clar que aquest pas era necessari pel Badalona Women.
Era necessari per mirar cap a dalt i tindre altres mires. O sigui, el que està quieto no sale en la foto, no? Que diuen aquest, el que se mueve no sale en la foto.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha maneres d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma. L'encens... I et quedes uns moments observant la flama, com es mou... I només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present. Redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això ens tinc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat anuncia la creació d'un grup de treball per plantar cara als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, Jordi Fortià.
El grup està integrat per experts, serà presidit per Salvador Illa i ha adscrit al Departament d'Economia, que podrà prendre mesures correctives. La portaveu Sílvia Paneca, però, admet que encara no hi ha cap partida pressupostària assignada.
No podem tenir en aquests moments ni tan sols una aproximació de les actuacions i, per tant, dels recursos econòmics que hi haurem de vincular o destinar. En fi, ens hem trobat en aquest any i mig amb diferents crisis de diferent caire, no? Climàtiques, internacionals, que han tingut impacte en el nostre dia a dia, i sempre doncs, hem acabat trobant els recursos econòmics necessaris o els instruments a través de l'Institut Català de Finances o a través de recursos propis per fer-hi front.
Les borses europees tanquen amb importants guanys després de la caiguda del preu del petroli a $90 al barril Brent.
Tot i la millora, l'escalada de preus dels carburants en els darrers dies ha afectat el sector primari català. El sector pesquer admet que si els preus continuen a l'alça hauran de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca.
21 Ebre, Cinta Bonet.
El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, explica que una embarcació mitjana d'arrossegament ja gasta en combustible més de 1.000 euros addicionals setmanalment.
Que una embarcació d'arrossegament mitjana, que són els que tenen més consum de gasoil, puguen arribar a gastar entre 1.000 i 1.500 euros més setmanalment. Aquesta quantitat se redueix directament dels guanys de les embarcacions, que són salaris a la part.
USTEC, la CGT i la Intersindical engeguen una consulta perquè els docents diguin si avalen o no l'acord d'ahir amb Educació.
L'escola concertada rebrà 390 milions d'euros d'aquí al 2030. El pacte amb les patronals dona continuïtat al pla integral per millorar el sistema educatiu, ho ha anunciat el president Salvador Illa.
Es tracta d'un acord integral per millorar el sistema educatiu català de manera integral en tots els aspectes que ens permetran millorar la feina dels docents i l'aprenentatge dels alumnes. Per tant, també havien d'estar presents com a part activa els centres educatius d'iniciativa social amb una importància en nombre d'alumnes, en tradició, en l'educació del país molt, molt rellevant.
En cultura, la Tarragona Film Office tanca l'any 2025 amb més de 80 produccions i 140 dies de rodatge a la ciutat.
Unes xifres que consoliden Tarragona com a pol d'atracció per a la indústria cinematogràfica.
Tarragona Ràdio, Sergi Ibáñez.
Montse Adam, consellera de Turisme a l'Ajuntament i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, ha destacat que amb gravacions d'aquest nivell, Tarragona es consolida com una de les destinacions preferides.
Tot una sèrie de gravacions que doncs, confirmen que Tarragona és un dels principals llocs que realment s'interessen per poder fer aquesta promoció.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça comença les eliminatòries de la Champions a Anglaterra.
Els blaugrana juguen a Newcastle a partir de les 9 de la nit, l'anada als vuitens de final de la competició. Els culers no volen cap ensurt, com el que va passar al Metropolitano, i buscaran un bon resultat per intentar segellar el pas als quarts la setmana que ve al Camp Nou, tot plegat el dia que el club blaugrana rebia aquest migdia la llicència UC de reobertura del Gol Nord del Camp Nou, que diumenge, el dia de les eleccions i el partit contra el Sevilla, ja podrà disposar de més de 60.000 seients.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha fet més tranquil·litat aquest dimarts i, de fet, hi ha hagut encara algun xafaguet, però d'una forma molt local. S'han anat presentant en alguns racons de la Conca de Barberà, del Baix Camp, del Priorat. Per altra banda, al llarg del migdia plovia una mica al voltant de les Gavarres i aquesta tarda algun ruixadet s'ha arribat a produir al Prepirineu, d'una forma ja molt local. El que podem dir de les immediates hores és que aquestes pluges marxaran en gran mesura, però atenció perquè es tornaran a formar moltes boires de Demà al matí despertarem amb molt mala visibilitat. A gran part de l'Ebre, de les comarques de Ponent, la Catalunya Central, les fondalades de Girona, el prelitoral barceloní. Per tant, despertarem amb aquesta boira ben enganxada a terra, amb alguns núvols prims al Pirineu i un ambient fred. Demà a la tarda, temps que quedarà més ennuvolat, fins i tot al Pirineu amb alguna pluja esporàdica, neu cap als 1.500 metres, però en general la tarda serà una mica més agradable fins i tot que la d'avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de dir que la situació viària, sobretot a l'àrea metropolitana, millora, però encara hem de dir que hi ha, per exemple, 7 quilòmetres i mig a Parets i Santa Perpètua, entre Parets i Santa Perpètua, la moguda en sentit a Girona, a la P7, també en el cas de la B30 Badia, un parell de quilòmetres a Girona, i a la C58 un parell de quilòmetres per entrar cap al nus de Trinitat i Rondes. En el cas que us comentàvem amb anterioritat, un accident que tallava totalment la via en sentit Barcelona a la zona de Balsareny, a la C16, ja s'ha pogut retirar el vehicle accidentat per ser circular en certa lentitud on hi ha aquest vehicle, i Ronda del Litoral encara presenta alguns punts de lentitud. Per tant, us demanem que circuleu amb molta cautela. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat fa un pas per plantar cara als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà amb la creació d'un grup de treball integrat per experts i adscrit al Departament d'Economia, que podrà prendre mesures correctives.
Tot plegat en un context de preus a l'alça, especialment pel que fa als combustibles i l'energia. Des d'associacions com Facua i Locu alerten precisament de moviments especulatius de benzineres que estarien aprofitant el context de guerra per inflar els preus. Per això demanen al govern espanyol que limiti el preu dels carburants per evitar increments dels marges injustificats.
I tot plegat mentre la guerra també té conseqüències sobre la borsa. De seguida ho veurem. De moment, però, el grup de treball que ha anunciat avui el govern català estarà presidit per Salvador Illa, tot i que per ara no té cap partida pressupostària assignada. Mont Carvajal.
El grup de treball és fruit d'un compromís del president Salvador Illa quan es va reunir amb el Consell de Diàleg Social format per sindicats i patronal aquest cap de setmana. El nou òrgan estudiarà tant mesures preventives com de resposta a efectes negatius del conflicte, però de moment no té cap partida assignada, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
No podem tenir en aquests moments ni tan sols una aproximació de les actuacions i, per tant, dels recursos econòmics que hi haurem de vincular o destinar. En fi, ens hem trobat amb aquest any i mig amb diferents crisis de diferent caire, no? Climàtiques, internacionals, que han tingut impacte en el nostre dia a dia. Sempre hem actuat de la mateixa manera, diagnosticar, dimensionar quines polítiques poden ser útils de curt o de mig termini, avaluar-les econòmicament, i sempre doncs, hem acabat trobant els recursos econòmics necessaris o els instruments a través de l'Institut Català de Finances o a través de recursos propis per fer-hi front.
I participaran les conselleries de Presidència, Territori, Empresa i Treball, Agricultura i Acció Exterior, i especialistes de diverses matèries que tindran veu, però no vot.
Doncs Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, alerta que s'ha de vetllar perquè no siguin els treballadors els qui surtin més malparats de l'escalada de preus.
Ho ha dit en referència a la creació d'aquest grup de treball i en declaracions a la xarxa.
El que està clar és que aquest augment de la benzina saltarà la resta de productes. L'augment del petroli doncs és un component bàsic, per exemple, dels plàstics, és un component bàsic de molts productes. Els nostres pagesos doncs utilitzen el gasoil i, per tant, això es pot veure influït directament amb la cistella de la compra. No podem pagar aquesta situació a la classe treballadora del nostre país.
Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 25 per explicar la posició del govern espanyol sobre el conflicte a l'Orient Mitjà.
Una compareixença a petició pròpia en què també donarà detalls sobre el nou escut social que prepara l'executiu. De moment, avui el Consell de Ministres ha aprovat enviar ajut humanitari al Líban.
Carina Bebé.
Sí, es tracta d'un paquet inicial de 2,4 milions d'euros que s'ampliarà fins als 9 milions per donar aliments i medicaments a la població desplaçada pel conflicte al Líban. El ministre portaveu, Elma Saiz, ha insistit a llançar un missatge de tranquil·litat sense desgranar, però cap novetat per ara sobre el pla de resposta integral que prepara el govern espanyol davant l'escalada de preus pel conflicte del Pròxim Orient.
Totes les mesures estan encima de la mesa. És moment d'analitzar i de dar una resposta adequada i, sobretot, eficaç. como lo hemos hecho en otras ocasiones, que no solamente se ha dado una respuesta eficaz en cuanto a la protección, sino que en cuanto que hemos estado mucho mejor preparados para recuperarnos de una manera notable de situaciones adversas.
De fet, la ministra ha explicat que aquesta setmana el govern es reunirà amb tots els grups parlamentaris, també amb Vox i també amb els agents socials, per buscar mesures eficaces per instaurar aquest pla de xoc amb mesures, diu, conjunturals, però també estructurals.
I és que el vessant econòmic pot ser la clau per posar fi al conflicte. Les borses mundials han recuperat avui els números verds, mentre que el preu del petroli consolida la baixada de les últimes hores. Tot això després que Donald Trump assegurés que la guerra a l'Orient Mitjà s'acabarà molt aviat.
Unes paraules que han servit per acabar amb l'escalada del preu del barril de Brent, el de referència als mercats, que es manté a l'entorn dels 90 dòlars després de superar i el 100. Igualment, les borses europees han tancat en guanys i a l'entorn del 3%. També els parquets asiàtics han recuperat els números verds amb guanys d'entre el 3 i el 5%.
I tot això ja es fa sentir al carrer. La pràctica totalitat de benzineres han apujat els preus per omplir el dipòsit. Les estacions de servei que mantenien els preus de la setmana passada ja han incrementat les tarifes per litre perquè asseguren que també han comprat més car a les petrolieres.
Una situació que se suma a la que denuncia Facua i Locu, que, com dèiem abans, alerten de moviments especulatius d'algunes benzineres que estarien aprofitant el context de guerra per inflar els preus. Des de les associacions de consumidors demanen al govern espanyol que limiti el preu dels carburants per evitar increments dels marges injustificats.
I on també s'ha deixat sentir i molt aquest augment dels carburants és el sector primari català. L'augment del preu del gasoil ha disparat els costos en les flotes d'arrossegament. El sector pesquer admet que si els preus continuen a l'alça hauran de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca. Canal 21, Cinta Bonet.
El món pesquer no s'escapa de l'impacte de l'increment del preu del gasoil. Des de l'inici del conflicte iranià, el gasoil ha augmentat més d'un 50%. El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, explica que una embarcació mitjana d'arrossegament ja gasta en combustible més de 1.000 euros addicionals setmanalment. Escoltem Joan Balaguer.
Significa en números que una embarcació d'arrossegament mitjana, que són els que tenen més consum de gasoil, puguen arribar a gastar entre 1.000 i 1.500 euros més setmanalment. Aquesta quantitat se redueix directament dels guanys de les embarcacions, que són salaris a la part.
Balaguer admet que si els preus continuen a l'alça, el sector haurà de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca.
Compaginar el tema de la manca de jornades que tenim per arribar al mínim de jornades que volem nosaltres i planificar una mica l'activitat pesquera, sortint menys dies, així tens aquest dia menys de consum i esperant que els preus els altres 4 dies compensin una mica aquesta pèrdua de guanys.
Pel que fa al preu del peix, Balaguer explica que aquest ve marcat per subhasta pública i no s'aplica l'increment de costos.
I tot plegat en aquest desè dia de guerra a l'Orient Mitjà, en una jornada en la que el Pentàgon ha avisat del dia més intens de bombardejos, mentre Donald Trump diu que la guerra acabarà aviat i l'Iran li respon que són ells qui decidiran quan acaba.
Mentrestant, a Europa xoca entre les institucions europees. Avui el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat el multilateralisme per evitar una fragmentació mundial més gran i ha afegit que la Unió Europea ha de garantir el respecte pel dret internacional, unes paraules totalment contràries a les que ahir va defensar la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, que va manifestar que Europa ja no pot dependre del sistema basat en regles com l'única manera de defensar els seus interessos contra les amenaces, ni pot ser la guardiana de l'ordre del vell món, un món que, segons va assegurar, ja ha desaparegut i no tornarà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Impuls del govern a la construcció del futur eix transversal ferroviari de Catalunya que haurà de connectar Girona amb Lleida, passant per Osona i pel Bages i sense entrar a Barcelona. L'executiu ha encarregat l'actualització dels estudis previs per determinar com es podrà fer aquesta infraestructura que tindrà un recorregut de més de 300 quilòmetres. Jordi Casino.
Uns treballs que han de permetre redactar els projectes per poder començar després les obres d'una línia que seria de tràfic mix de trens de mercaderies i de viatgers en alta velocitat i que unirà en uns 313 quilòmetres de recorregut a Lleida amb Girona, passant per Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa i Vic. Tot plegat amb l'objectiu d'ajudar a descongestionar el corredor mediterrani quan aquest es posi en marxa i de potenciar i facilitar el creixement del gran potencial del país que pel govern es troba a les comarques de Ponent i del centre. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
És absolutament fonamental en l'àmbit de generar un nodo ferroviari central a Catalunya. De fet, el que vol és replicar el que va significar l'eix transversal a Catalunya en el seu moment en l'àmbit l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, i establir una nova ruta de transport de mercaderies, també de passatgers.
L'estudi el farà Ifercat, que és l'òrgan públic de la Generalitat encarregat de construir i administrar les infraestructures ferroviàries de Catalunya, i segons les previsions del govern, les obres podrien començar d'aquí uns 4 anys aproximadament.
I a tot això, Sílvia Paneque assegura que el govern planteja allargar la gratuïtat de Rodalies, que s'acaba en principi aquest proper diumenge, perquè el sistema encara no estarà plenament garantit.
La consellera diu que la mesura es concretarà en els pròxims dies i que l'executiu ja està dialogant tant amb el Ministeri com amb Renfe.
El govern destinarà també prop de 400 milions d'euros per millorar el finançament de l'escola concertada. Ho ha anunciat aquest matí amb la signatura d'un acord amb les patronals educatives que han capçalat el president Salvador Illa.
El pacte dona continuïtat al pla integral per millorar el sistema educatiu tancat ahir amb els sindicats UGT i Comissions Obreres.
Esther Minguell.
L'acord preveu una injecció de 193 milions d'euros en els propers 5 anys per les despeses de funcionament dels centres concertats. El govern invertirà 156 milions per reforçar les plantilles de docents i 42 per les motxilles per l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques. Seran 391 milions d'euros per als 700 centres educatius concertats que escolaritzen 345.000 alumnes. Durant la signatura de l'acord, Salvador Illa ha reconegut la tasca de l'escola concertada.
Es tracta d'un acord integral per millorar el sistema educatiu català de manera integral en tots els aspectes que ens permetran millorar la feina dels docents i l'aprenentatge dels alumnes. Per tant, també havíem d'estar presents com a part activa i havien d'estar presents com a part activa els centres educatius d'iniciativa social amb una importància en nombre d'alumnes, en tradició, en l'educació del país molt, molt rellevant.
Ell ha defensat que el govern català atén les necessitats del sistema educatiu i està convençut que a final de curs ja es veuran els primers resultats positius.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona fa un pas ferm per adoptar la intel·ligència artificial sense renunciar a valors com l'ètica, la democràcia o la sostenibilitat. Avui s'ha presentat l'estratègia d'implementació de la IA a la ciutat. Suposarà una inversió de més de 9 milions d'euros amb l'objectiu de millorar, per exemple, la gestió de la mobilitat o la distribució dels ajuts. David Navarro.
Amb l'objectiu de continuar sent una ciutat tecnològicament capdavantera, l'Ajuntament de Barcelona té clar que no pot deixar passar el tren de la intel·ligència artificial, però no ho vol fer a qualsevol preu. Per això ha posat en marxa l'estratègia per a l'adopció ètica, democràtica i sostenible de la IA, amb una inversió prevista de més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu de desplegar-la en 3 anys. 6 eixos, 21 objectius i 37 accions per aconseguir, com ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, la transformació digital de la ciutat.
És tan rellevant el debat ètic, democràtic, sostenible sobre l'ús de la intel·ligència artificial, tan important com s'adopta des del punt de vista més tecnològic i de processos i de procediments la intel·ligència artificial a la gestió.
A hores d'ara, l'Ajuntament ha començat a adaptar la intel·ligència artificial en plans pilot que ràpidament s'aniran estenent per l'administració. Així, en els propers mesos s'implementarà un chatbot per ajudar els ciutadans a entendre la legislació en matèria d'habitatge. També es pensa que la IA podrà fer arribar més suport social a més d'un terç de la població que podria rebre ajuts però no ho sap, o millorar la mobilitat de la ciutat.
I encara en l'àmbit municipal, l'empresa informàtica HP Sant Cugat ha acollit aquest dimarts l'acte inaugural de Barcelona 2026, Capital Mundial de l'Arquitectura. Cugat Mèdia, Sara Vella.
La seu d'HP a Sant Cugat ha servit d'escenari aquest dimarts al matí per donar el tret de sortida oficial a aquesta iniciativa internacional de la qual la companyia tecnològica és patrocinadora principal. La Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 desplegarà un ampli programa d'activitats als 10 districtes de Barcelona durant 10 mesos, entre mitjans de febrer i mitjans de desembre, amb l'objectiu de reflexionar sobre el futur de les ciutats i el paper de l'arquitectura en la vida quotidiana. L'acte inaugural ha comptat amb la participació del gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Raboso, i del representant de la Capitalitat Barcelona 2026, Roger Subirà, entre d'altres. El punt final de la jornada l'han posat els castellers de Sabadell, amb un pilar de 4, una construcció senzilla però carregada de simbolisme.
En successos, detingut un home acusat d'intentar matar la parella llançant-la per la finestra a Polinyà, al Vallès Occidental.
L'arrestat és un home de 39 anys acusat d'intent d'homicidi a la seva parella, a qui hauria llançat per la finestra de casa seva. Els fets han passat pels vols de la mitjanit, quan els serveis d'emergències han rebut una dona havia caigut des d'un quart pis en un cel obert. Els agents han detingut l'home, mentre que la dona ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Parc Taulí.
I detingut també un noi de 23 anys a Barcelona per fer gravacions no autoritzades a una menor en un ambulatori.
Els fets van tenir lloc el 19 de febrer en un CAP de l'exemple de la capital catalana. L'arrest es va dur a terme dimecres passat i el detingut no té antecedents policials. El cas està sota investigació per part dels Mossos.
En cultura, la Tarragona Film Office tanca l'any 2025 amb més de 80 produccions i 140 dies de rodatge a la ciutat, unes xifres que consoliden Tarragona com a pol d'atracció per la indústria cinematogràfica. Tarragona Ràdio, Sergi Ibáñez.
La Tarragona Film Office és el servei municipal d'atenció als rodatges que serveix com a intermediari a l'hora de sol·licitar i preparar les sessions de gravació a la ciutat. L'any 2025 aquest espai ha guanyat importància, ja que ha servit d'interlocutor per a produccions de gran renom. És el cas de les poderoses plataformes Netflix i Prime Video, que el passat any van escollir Tarragona per ser escenari d'alguns dels seus productes audiovisuals. Montse Adán, consellera de Turisme a l'Ajuntament i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, ha destacat que amb gravacions d'aquest nivell Tarragona es consolida com una de les destinacions preferides.
Tot una sèrie de gravacions que doncs, confirmen que Tarragona és un dels principals llocs que realment doncs, s'interessen per poder fer doncs, aquesta promoció.
Alguns dels productes que s'han filmat a la ciutat són les sèries 33 dies, Blade Runner i Nero, o el llargmetratge Viaje al País de los Blancos, a més d'altres tipus de rodatges com ara anuncis i sessions fotogràfiques.
I a Calella aquests dies es pot veure a l'Arxiu Municipal una exposició que repassa els orígens de la ciutat. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
Calella 1925 de Vila Ciutat és una exposició que parteix de tres personatges clau, l'alcalde d'aquell moment, Narcís Baronet, i mossèn Carles Salicru, molt vinculat al monarca. La història de Calella està marcada per moltes persones que han ajudat a fer-la créixer i a convertir-la en el que és avui. Segons l'historiador Joan Miquel Llodrà, Jaume Dalmau, empresari tèxtil, que també va ser alcalde, n'és una de les figures destacades i també l'altre gran protagonista de l'exposició és l'arquitecte Jeroni Martorell, una figura clau a la història artística i arquitectònica de Calella.
Un alcalde molt important que va haver-hi a Calella va ser Jaume Dalmau, també empresari tèxtil. És un personatge que se ve molt amb l'altra figura, l'altra estrella d'aquesta exposició, que és en Jeroni Martorell. Calella ha de reivindicar la figura de Jeroni Martorell, l'arquitecte, ja, perquè és una figura importantíssima, ja no a la història artística, arquitectònica del país, a la biblioteca, a les escoles, sinó també urbanisme, l'ordenació de l'espai.
El tema de dedicar un espai públic al llegat de Jeroni Martorell és una qüestió que encara està damunt la taula.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça té cita avui a la Champions a St. James Park. El conjunt blaugrana afronta avui el partit d'anada dels vuitens de final de la màxima competició continental al camp del Newcastle a partir de les 9 de la nit. Els de Hansi Flick hi arriben amb la moral pels núvols després del triomf a Bilbao i amb l'objectiu de treure un bon resultat per intentar segellar el passi als quarts de final de la setmana que ve al Camp Nou. Escoltem el porter Joan García.
Tenim clar que ells doncs, a casa seva voldran treure el millor resultat possible, però bueno, nosaltres crec que hem de tenir clar el que hem de fer, intentar igualar també en el ritme que ells voldran portar en el partit, en pilota sobretot, no? que ells no estiguin còmodes, i també doncs, bueno, aprenent com bé dius de l'eliminatòria Copa del Rei, que crec que el resultat d'anada doncs, ens va condicionar molt l'eliminatòria.
Un Barça que presentarà el següent 11 amb Joan García precisament a la porteria, defensa per Joao Cancelo, Araujo, Pau Cubarsí i Gerard Martín. Mig al camp amb Pedri, Marc Bernal i Fermín, i la tripleta atacant serà per Rafinha, Lewandowski i també Lamine Yamal. Un Barça que avui rebia el permís de l'Ajuntament per ampliar l'aforament del Camp Nou a 62.657 espectadors. D'aquesta manera es completarà l'obertura al públic de la primera i la segona graderia senceres amb el gol nord inclòs. El club ha rebut el permís de l'Ajuntament de Barcelona per acollir més de 60.000 espectadors i ho farà aquest diumenge, precisament el dia de les eleccions i el partit contra el Sevilla en partit de Lliga. El Fracking Balomano Granollers, ja eliminat, tanca avui la main round a la Lliga Europea EHF. Els vallesans reben des de 3 quarts de 7 de la tarda l'Elverum i de moment el partit es troba amb una victòria parcial del conjunt noruec per 19 a 20. En bàsquet, la penya reprèn la Champions després d'un mes amb l'objectiu de segellar el passi per als quarts de final. La penya rep el Würzburg, alemany, a l'Olímpic a partir de 8:45 del vespre. Els verd i negres necessiten el triomf per deixar enllestida la classificació per a la fase següent, quan faltaria una jornada per acabar la segona fase de grups. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El rival de la penya compta amb jugadors nord-americans de nivell i està fent un bon bàsquet que l'ha portat a ser el quart classificat de la Lliga Domèstica amb un balanç de 14 victòries i 9 derrotes per darrere del Bayern de Múnich, l'Alba de Berlín i el Telekom Bonn. El tècnic ajudant de la penya, Aleix Durant, subratlla que una de les claus és sobretot que el partit sigui molt físic, tenint en compte el desgast del rival i que té una plantilla més curta.
Ells tenen uns jugadors que juguen molts minuts, han tingut dos partits en pocs dies i un viatge, i bé, doncs nosaltres vam jugar al matí, ells a la tarda. Podria ser un factor, però evidentment no hi hem de comptar. El que sí que hem d'intentar és que el nivell del partit sigui físic, perquè si ha arribat hi ha un moment on ells noten aquesta fatiga, doncs això sigui un avantatge. Però no comptar-ho des del principi, sinó intentar que sigui una conseqüència del partit.
El partit es disputarà a 8:45 del vespre i la penya també estarà pendent que a la mateixa hora l'Unicaja, el principal rival de la penya en el grup d'Europa, també juga a la pista del Chalon francès. Segons els resultats que es produeixin, el darrer partit de la penya el top 16 dimarts vinent a Màlaga tindrà una transcendència o una altra per segellar la primera plaça del grup.
I la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya treballa per incloure els patinadors i patinadores del grup de show en la categoria d'esportistes d'alt rendiment català o d'alta dedicació esportiva. Sembla que d'aquí unes setmanes el conseller Berni Álvarez en farà l'anunci. Escoltem el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, a la xarxa.
O sigui, hi ha dos conceptes. Un és l'alta dedicació i l'altre l'alt nivell. Nosaltres reivindiquem molt, a part de l'alt nivell, també l'alta dedicació, perquè comporta molts avantatges a l'hora de la pràctica esportiva. Perquè tots sabem que compaginar esport en aquest nivell i estudis és molt complicat. Llavors, si ens donen aquest títol o aquesta consideració d'esportistes d'alta dedicació, farà que aquestes dues activitats es puguin compaginar i que per tant ni l'esport ni l'estudi ens surtin perjudicats. Jo crec que tinc l'esperança que en poques setmanes això estigui anunciat.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorista emocional. A punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la fa. Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar una amenaça. La capital del pecat, però vine, que fa temps que no sé de tu, i dime, si puc estar only for you, què opinen, perquè ara no ens mira ningú, i fem del pecat la virtut.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional, som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original. Som el desig sense pensar. Jo no sé dir-te que no. Fes-ho per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
Mira com
bufa el vent, mira amb quines ganes. I sé que tu també la tens, tens també les ganes. No me bufes i bufes, i bufes. Cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la part.
Som el original, som el desig sense pensar. Jo no sé dir-te que no, fes el per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
De veritat que em va dir que estava prohibida. Mr. Wowe, amb la Naina.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.